Benvingudes a Contrallum, el podcast on posem focus a les petites editorials catalanes, segells literaris que tenen un paper capdalt dins la cultura, però que sovint queden enlluernats sota el flash mediàtic de les grans editorials.
Hola, benvingudes i benvinguts a Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona, emetent des de l'estudi de la Biblioteca Gabriel García Márquez al barri de la Verneda. Jo sóc David Alcoi, bibliotecari itinerant de les Biblioteques de Barcelona i conductor del programa. I com sempre tenim a l'Albert Fernández a la cabina de realització i a la Gemma Guasch i la Clara Marrugat ajudant-nos en la locució. Avui inaugurem una nova etapa del podcast i, entre altres coses, canviem de nom. Ara es dirà Contrallum. Volem remarcar la nostra intenció de posar el focus, d'il·luminar la tasca tan important que fan les petites editorials en favor de la cultura i la literatura, tractant temes i autors que són ignorats per les grans editorials. I el primer que hem de fer és conèixer l'editorial que ens visita avui.
Nom de l'editorial.
Bulian Edicions.
Data de naixement.
Estiu del 2009. Bulian Edicions és a punt de complir 15 anys.
Fundador.
Jordi Soler.
Què publiquen?
Bulian Edicions publica llibres que destaquen per la bellesa literària, la qualitat, l'originalitat, la singularitat i la veritat en llengua catalana.
Quina és la seva missió?
La missió de Bulian Edicions és contribuir a la normalització de la llengua i la cultura catalanes donant veu a autors, coneguts o no, que tenen molt a dir.
I quin és el seu objectiu?
La promoció de la llengua catalana des del món de l'edició, publicant en català i respectant la diversitat dialectal.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Hola Jordi, encantat que hagis volgut venir a Contrallum a parlar de Bulian Edicions. I abans de res, felicitats pels 15 anys. És remarcable que una petita editorial hagi pogut sobreviure tant de temps. Ha estat molt difícil?
No ha estat difícil perquè, o sigui, clar, jo l'editorial la vaig iniciar quan treballava de professor de secundària. Aleshores el sou assegurat era el professor de secundària, feia les dues coses, per tant no vivia de l'editorial, i això va ser uns primers anys, i després quan ja l'editorial, doncs vaig pensar que ja era el moment de plegar, de fer de professor. De fet, vaig plegar 8 anys abans del que em tocava per jubilar-me, i aleshores sí, l'editorial ja estava prou arrencada com per poder mínimament doncs viure i sobreviure també de l'editorial.
Bueno, m'alegro molt que ara puguis ja viure de l'editorial. També m'estaves comentant que teniu previst algun acte, alguna cosa especial per celebrar els 15 anys.
Sí, els 15 anys ja els vam començar a celebrar aquest any, acabarem l'any que ve, perquè va acabar allò els 2 anys, els 15 de Buliana. I vam començar amb una a la llibreria Dòria de Mataró. Després, ara fa 15 dies, vam fer un acte magnífic a la biblioteca Bonmaison.
I allà, de Barcelona, biblioteca.
Bonmaison de Barcelona, i allà vam reunir els poetes que havien publicat a Boliana. De fet, en aquell moment els vaig regalar un llibre que es diu Poetes amb ànima, i que ja podreu trobar a les llibreries aquests dies. I allà doncs van recitar tots els poetes que van poder venir, i fins i tot ens va vindre algun poeta de València, expressament. I bé, aquest va ser una primera trobada. I ara la gran sorpresa, l'acte de cloenda, serà el 8 de maig al Centre Comarcal Lleidatà, allà a la plaça de la Universitat, en què farem una trobada de narradors. I bé, servirà també com acte de cloenda.
Heu fet primer els poetes, però els narradors, no?
Sí, ens deixem els assagistes, però bé, com que jo sóc assagista, doncs... Bé, ja vam fer un acte que en certa manera ho omple, que va ser a la Universitat de Barcelona, que ens van reunir els tres autors de basc per a catalanoparlants, portuguès per a catalanoparlants i romanès per a catalanoparlants, que jo ho considero una mica ja l'acte de l'assaig.
Molt bé. Tu vius a Argentona I això fa que, des del punt de vista del món editorial, siguis a la perifèria, encara que el poble està a uns 30 quilòmetres de Barcelona, a poc més. T'ha suposat moltes dificultats, això de ser considerat perifèria?
Sí, a veure, això ens perjudica en algunes coses. Per exemple, per Sant Jordi ens consideren que no som de Barcelona, tot i que jo he viscut, la major part de la meva vida he viscut a Barcelona. Fa 16 o 17 anys que vaig anar a viure al Maresme. I després, en la compra de llibres de biblioteques de Barcelona, i de vegades hi ha algunes exigències que hi ha d'haver un local a Barcelona, per tant jo ja no hi puc entrar. Això ho he descobert no fa gaire. I coses d'aquest tipus. Però després, doncs, també la gran avantatge de, doncs, de ser l'editorial més important del Maresme i tenir aquest punt de referència, i també amb un peu a l'Alt Urgell, que és el meu lloc de naixença, no ho sé, té pros i contres.
Llavors, treballes molt amb les llibreries i biblioteques del Maresme, llavors?
Sí, naturalment, perquè, clar, nosaltres som un editorial de Països Catalans, això ho té claríssim des del primer dia. Si mireu els primers 4 o 5 llibres, es veu claríssim, no? I després també. Però sí que ens agrada estar arrelats al Maresme. No som en absolut una editorial local, però en el percentatge d'autors, evidentment hi ha un percentatge més gran d'autors del Maresme que altres editorials. I això, doncs, dona peu al que fem bastantes presentacions, les fem al Maresme.
Una cosa que m'ha cridat l'atenció de Boliana és la seva varietat temàtica. En general, les petites editorials tendiu a especialitzar-vos. D'aquí a Contrallum hem tingut editorials de llibres de fantasia, de terror, de novel·la negra, de poesia. Boliana, en canvi, és generalista, és gairebé com una editorial gran. Per què vas prendre aquesta decisió?
Aquesta decisió es va prenent sobre la marxa. O sigui, jo quan decideixo fer una editorial, en realitat estava pensant en assaig. Però automàticament, i els primers llibres són d'assaig, automàticament el que a mi m'arriba és la ficció. I aleshores, doncs, ja vam fer el primer llibre de ficció, La nit als armaris, de la Raquel Piccolo, i un gran llibre, per cert. I a partir d'aquí, doncs, una llau de llibres de ficció. I després, en la mesura, doncs, que anava evolucionant l'editorial, vaig veure que també seria interessant una cosa que no em plantejava al començament, que és fer una col·lecció de poesia, i al final la col·lecció de poesia és una de les referències del llibre, no?, de l'editorial. I després una col·lecció de memòria, perquè, clar, també m'arribaven coses de memòria interessants, i el que, fins i tot vaig iniciar una col·lecció de dibuix urbà, tot i que aquesta possiblement no tindrà continuïtat. I l'última ha estat una col·lecció que jo no la contemplava, perquè jo sempre deia que ja hi havia editorials que s'hi dedicaven, que és de novel·la negra, que li vaig voler posar Falciot Negre, perquè jo sóc un amant dels falciots, un animal molt maltractat, desconegut, que el confonen amb les orenetes i que vola les 24 hores del dia, les 24 hores, perquè quan ha de dormir se'n va a 8.000 metres d'altura, s'adorm la meitat del cervell i amb l'altra meitat desperta va baixant. Jo trobo un animal absolutament excepcional, que ens visita durant uns quants mesos i que una mica és l'esperit de Boliana, no? I bé, i vam començar aquesta col·lecció de novel·la negra, que és la darrera.
Molt bé. Parlant de l'assaig, precisament, que sé que allò que vas de dir que va ser la primera intenció, tu ets sociolingüista de formació. I, de fet, ets autor d'un dels llibres més importants sobre sociolingüística que s'ha fet en català, que és Sociolingüística per a joves. Se n'han fet ja 26 edicions, tot i que...
27.
Tot i que des d'un punt de vista bibliotecari serien reimpressions i no edicions, però bueno, això ja és una discussió que teniu amb els editors que algun dia la solucionarem. I tu el que sí has fet és reeditar-lo i actualitzar-lo a Boliana com a sociolingüística per a joves del segle XXI.
Sí.
La pregunta és, com acaba un expert en sociolingüística com a editor de llibres?
Sí, jo em considero, més que sociolingüista, sempre he dit practicant de la sociolingüística. Perquè un sociolingüista potser és algú que està a la universitat, jo m'he quedat a secundària, però sempre he practicat, tinc un munt de llibres, i aquest que va ser bestseller, clar, fixa't que quan jo faig aquest llibre i després 22 més, perquè ara ja porto 23 llibres publicats amb aquest darrer, començo a fer tota una sèrie d'activitats, presentacions, a parlar a les ràdios, parlar amb periodistes, difusió, màrqueting, etc, que tenen molt a veure amb el que fa una editorial. Doncs això, jo abans de fer una editorial ja he estat tots aquests anys, tot i que cal dir que quan en el meu últim curs de carrera ja vaig estar en una editorial de Països Catalans que només van fer dos llibres, de fet jo un, però un d'aquests llibres que eren, és per mi el llibre més important de la sociolingüística catalana, que és dir la realitat. Doncs aquest llibre ja el vaig editar, això, que tenia com a professor el Lluís Vicent Aracil, i per tant aquesta experiència, per tant no és una novetat, una gran novetat, per totes aquestes activitats que jo ja havia fet en els meus llibres, que ara després m'han servit també per saber tota una sèrie de coses que han de fer els editors.
Diguem que ja tenies experiència prèvia del fet del autor.
Sí, per exemple, m'han servit per una sèrie de coses que no s'han de fer.
És important, també.
Hi ha un maltracte, de vegades, amb els autors, que jo miro de no fer-lo.
En una entrevista que et van fer a Núvol, vas comentar que a Boliana feu moltes presentacions de llibres perquè no sortiu als mitjans. I aquest és un dels problemes més greus que encareu les petites editorials. Però fins a quin punt les presentacions poden substituir a aparèixer als mitjans?
Sí, però això és una veritat a mitges, perquè fins i tot quan hi ha un gran autor que surt molt als mitjans, l'editorial el fa anar per tot arreu i fa 1.000 presentacions a 1.000 llocs. Vull dir que nosaltres l'únic que intentem és acostar-nos una mica amb això que ja fan les grans editorials, de fer moltes presentacions. El que passa que el que és el volum de la nostra editorial, fer això 200 o 230 presentacions a l'any sí que suposa una gran cosa i una certa compensació fins a cert punt. A mi el que m'agrada de les presentacions, però inclús més a les fires, és una cosa que ja no té a veure amb el donar a conèixer, que està molt bé, perquè, o sigui, jo sempre els dic aquests autors que són més reticents a fer propaganda, dic, però què vols més maco que acostar-te al lector, no? Tenir el lector que tindrà, no? I una cosa que, per exemple, aquest cap de setmana passat que vam estar a la fira de Figueres, una de les dues fires que es fan a l'any a Figueres del Llibre, aquesta es diu Transfronterera, perquè una mica és la frontera, no? Trenquem fronteres, doncs és les coses de factor humà que et passen. Vull dir, jo gairebé m'emocionaria si expliqués el que vaig sentir amb una noia que se'ns va acostar, que anàvem al costat d'una altra noia que duia mocador, ella no, i que, doncs, es va interessar per la nena que volia ser mestra, de la Lola Casas, i jo li dic, tu vols ser mestra? Diu, no, però el compraré per la meva germana. Però aleshores, clar, al anar acompanyat d'aquesta noia que deia mocador, jo li dic, tu ets amaziga? No sé ben bé si em va dir sí o no, em sembla que em va dir que no sabia escriure l'amazic, però dic, mira aquest llibre de l'Eterretorn de l'Asma Awad. Se'l va mirar, es va mirar la solapa de la noia, que és una feminista, gran defensora dels drets dels amazics, que són majoritaris a Catalunya, no? etc. I aleshores em diu, aquest també me'l compro, però aquest me'l compro per mi. Per mi això és emocionant. Per mi això no té preu i està per damunt de la difusió. I aquestes petites coses, gairebé en totes les fires, potser tan emocionants com aquesta, no, però aquell autor que ens ha llegit i ens ve allà a dir coses, ostres, fantàstic. És molt sacrificat, fer fires, perquè fer fires vol dir portar... Ara, el dia aquest, vull contar la quantitat de quilòmetres que hem fet en aquests 15 anys i després vull contar els pesos que hem arribat a portar de capses, de treure del cotxe, posar el cotxe, tornar a treure i tornar a posar. No? Vull fer un càlcul d'això i dir-ho amb aquesta trobada que farem de narradors, però bé... No m'enrotllo més. No, la pregunta no sé si anava per aquí.
Està molt interessant l'anècdota.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Abans has dit un tema que ja m'ha semblat a mi també interessant, que és que quan parlaves de Falciot Negre, l'editorial té diverses col·leccions repartides per temàtiques, òbviament, i sé que moltes noms de les col·leccions són noms típics de l'Alt Urgell, que ets on ets tu. Que si ens podies explicar el significat i el perquè del nom de cada col·lecció. Bé, Falciot Negre ja ens ho has dit, però les altres?
Bueno, abans que tot, Boliana.
Boliana també,
Boliana és la manera que en el català noroccidental o una part del català noroccidental li diem a la papallona. És una paraula que surt al diccionari. Hi ha dos variants, boliana i boliaina. Boliaina només ho diu amb una part del Pallars i és això, una papallona. Sempre em diuen que he triat un nom. Jo, quan era petit, era la paraula que deia, la paraula papallona la coneixíem, però ens sonava a barceloní, a nosaltres. I ara, clar... Després, la col·lecció de ficció, li vaig posar Boliac, que Boliac té una àrea geogràfica més restringida, que seria el triangle d'Organyà, Pons, Oliana i pel mig Solsona. Fora d'aquí és difícil trobar-la, que vol dir ratpenat o ratapinyada.
Ah, Boliac. Hòstia, Boliac i Boliana s'assemblen i, en canvi, els animals no s'assemblen gens.
Sí, sí. I aleshores la d'assaig, doncs vaig triar per una paraula que és bastant familiar de casa meva, perquè no l'he sentit gaire, que és entrevol. Entrevol vol dir sostre. Un sostre, però que entre pis i pis, no? Hi ha un entrevol, que separa, que en una gran part de Catalunya li diuen trèvol. Però a casa meva, com a mínim, deien entrevol. I després, després ja no he fet altres noms,
No, però és molt maco que hagis agafat noms tradicionals de l'Alt Urgell. Dintre dels llibres d'assaigs, també una cosa que m'ha sorprès és que tens diversos de sociolingüística, òbviament, però és que dius que són dels que es venen millor. Com és possible que els llibres de sociolingüística siguin dels que es venen millor, tenint en compte que l'assaig ja sempre es ven menys que la ficció?
Bé, jo tinc un rànquing que el vaig actualitzant cada mes, no?, dels llibres més venuts històricament, O sigui, no aquell mes ni aquell any, però... Nosaltres som un editorial de catàleg, no som un editorial de novetats. Les novetats són importants, però el que és més important és el catàleg. El respectem molt, el catàleg. I entre els 10 més venuts, doncs, hi ha dos llibres de sociolingüístic, bueno, de llengua, no? El Bas per a catalanoparlants i des de fa uns mesos el Sociolingüística per a joves del segle XXI, que es va escriure fa més de 30 anys. I aquest salt el va fer fa 2 anys. O sigui, per al Sociolingüística per a joves del segle XXI, fa 2 anys hi va haver un salt impressionant que no sé ben bé a què atribuir, potser els atacs que rep la llengua catalana i que fa que molts professors s'hagin tornat a interessar pel llibre o l'hagin descobert ara i consideren que l'han de continuar fent llegir els alumnes, però es va produir aquest fet. I després, i el Bas pel català no parlant, és aquells llibres que sempre poso com a senyera del llibre que cada mes hi ha gent interessada. Això és increïble, amb els anys que han passat, ara no recordo ben bé, si fa 6 o 7 anys que el van publicar. I bé, per què passa això? Home, suposo que per el fet de que hi hagi un director que sigui practicant de la sociolingüística, doncs hi deu tenir alguna cosa a veure, no? Hi ha un altre llibre molt, molt, molt venut que constantment venem, és Els cosins del català, del Carles Castellanos. Sempre van caient allà.
Dins de les teves col·leccions ja has comentat que hi ha Falciot Negre, que és de novel·la negra, també tens Retorn al Sol, que és ciència ficció i fantasia, novel·la juvenil, que és Volien a joves, i això m'ha recordat l'antiga teoria del Manuel de Pedrolo, de que per ampliar el nombre de lectors de la literatura catalana calia també fer literatura de gènere. Tu com vas fer aquestes col·leccions? Tenies això en ment o no?
Més que tenir-ho en ment, forma part de la meva ment. El Carles Riba, quan el vaig estudiar per assajos meus dels precursors de la sociolingüística catalana, li vaig descobrir un concepte que deia ell: nosaltres som totalistes de l'idioma. No confondre'm totalitaris, totalistes. És a dir, tot ho volem fer en català, no? Jo crec que darrere de per què a Boliana s'han acabat de fer tantes col·leccions, perquè darrere meu hi havia aquesta col·lecció. Jo vull que el meu país sigui un país normal lingüísticament. Jo vull, he lluitat tota la meva vida, he creat organitzacions de defensa, grups de defensa de la llengua, per exemple, i vaig ser el que vaig proposar la paraula de la nostra revista dels grups de defensa de la llengua, viure en català. Jo vull viure en català i Boliana ajuda en aquesta possibilitat de viure en català, que avui està molt malmesa, per cert.
Parlant de la col·lecció de ciència-ficció i fantasia, el seu títol trenca la norma de la casa, no és una paraula típica de l'Ala Urgell, sinó que s'anomena Retorna al sol. Que Retorna al sol és el títol d'una novel·la de ciència-ficció catalana dels anys 30, en la qual tu consideres que és la millor novel·la del gènere que s'ha escrit en català i que tu has reeditat a Boliana. L'homenatge del títol és evident, però com se't va ocórrer publicar un clàssic oblidat dels anys 30?
Doncs no va tenir gens de mèrit, perquè va haver una època de la meva vida en què vaig estar molt immers en el món de la ciència-ficció. Per exemple, vaig fer un assaig, Les paraules del futur, que era sociolingüística de la ciència-ficció, és a dir, estudiar les obres, tant novel·les com pel·lícules o sèries, en què el problema comunicatiu i lingüístic tingués algun factor a veure, no? Després vaig publicar dues novel·les de ciència-ficció, una va guanyar el Premi Juli Verne i després una altra, La síndrome dels estranys sons, que la van publicar a València. I aleshores, en aquest context, que també feia classes per a professors de com treballar la literatura de ciència-ficció a l'aula, etc., em conviden a la Universitat de Lleida, que treuen una col·lecció d'autors de Lleida, nascuts a Lleida, i jo com a especialista en aquell moment de ciència-ficció, em demanen que faci un treball introductori de 70 pàgines, aproximadament, sobre el Josep Maria Francès. I és aleshores que descobreixo Retorna al sol, perquè no el coneixia.
No coneixies ni la novel·la.
Aleshores em vaig quedar fascinat pel personatge, que aquest s'exilia a Mèxic, és un anarquista que militava Esquerra Republicana per patriotisme, però que en el fons era anarquista, i que mor a l'exili de Mèxic, i allà escriu Memòries d'un cero a la izquierda, de 1.000 pàgines, en què parla de tot, no? Aleshores jo llegeixo Retorna al sol i descobreixo que això és una brutalitat, aquest llibre. És un llibre que, doncs, s'imagina, 1936 estem parlant, s'imagina una guerra mundial en què tiren unes bombes de munió que fan que es glaci la capa de la Terra. Per tant, ecocalipsi, no? Explica els catalans es refugien a l'interior de la muntanya de Montserrat, lògic, no? I aleshores el llibre comença quan ja fa 200 anys que estan sota terra. Per tant, tot ha canviat i tot, l'autor fa que tot el que passi allà hagi de tenir coherència, no? Les noies ja no es diuen Rosa, sinó que es diuen Topassi, etc. Tot lliga, tot funciona a base d'electricitat, 1936, Imagineu-vos si aquest llibre s'escriu en anglès, a 1936. Avui seria un llibre de referència. Però, en el fons, també parla de les batalles de l'època republicana, entre uns i altres, i tot això, que és allà. I és un llibre que, clar, dels tres clàssics de la ciència-ficció, Homes artificials, L'illa del gran experiment i Retorna al sol, és l'únic que avui s'aguanta, i no sols s'aguanta, sinó pren força, perquè fins i tot amb el confinament, un periodista va dir, ostres, el primer confinament de la literatura catalana és Retorna al sol, perquè... Clar,
estàvem
200 anys confinats
dins de la muntanya de Montserrat.
I amb això no havia pensat jo, perquè encara no havia viscut cap confinament quan vaig fer el llibre. I per tant, jo crec que tocava dir-li Retorna al sol a la col·lecció.
Molt bé. El catàleg de Boliana és extensíssim, són 15 anys, has publicat un munt de llibres, no podem fer un repàs exhaustiu, però sí hi ha alguns títols que voldria destacar. Dins dels llibres d'assaig m'ha cridat l'atenció un que ja has comentat tu, que és el Basc per catalanoparlants, i que ha sigut com l'inici d'una petita semicol·lecció, no sé com dir-li, que inclou portuguès per a catalanoparlants i romanès per a catalanoparlants, que són com una mena de manual per aprendre aquestes llengües per gent que parla català. O sigui, com es pensa en fer una col·lecció d'aquesta mena?
No, jo no vaig pensar. Jo vaig tenir un regal del cel, que, clar, com que havia començat amb diversos llibres de sociolingüística, que una autora, l'Anna Pineda, una professora de la Universitat de Barcelona, que tothom que la coneix, un personatge brutal, no? Doncs volgués fer una versió catalana d'un llibre que s'havia escrit en castellà, de Vasco para Vasco para hispanoparlantes, no sé ben bé, ara no recordo el títol exacte, i l'Anna Pineda va voler fer això en català, em va caure a mi, i clar, aquest llibre ha tingut tant èxit que en un moment determinat el Pere Comelles, amb una fira del llibre, per cert, se m'ofereix a fer, diu, a mi m'ha agradat molt Vasco para catalanoparlantes, a mi m'agradaria fer portuguès per catalanoparlants. I jo li dic, doncs, enviem el projecte i gairebé segur que et diré que sí. Aleshores, ha anat creixent. El Pere Comelles li va dir a un altre company de fer el romanès, hem fet el romanès, i estem oberts a continuar, sobretot en les llengües d'Europa. Però no és que jo decidís en cap moment fer una col·lecció, sinó que he vist que jo, com a sociolingüista conscient i crític, considero que la nostra llengua, el català, amb la resta del món, no ha de tenir cap mena d'intermediari. I per dir-ho més clar, l'espanyol no ha de ser l'intermediari de res per a nosaltres. I aquests tres llibres i els que farem, doncs s'adrecen directament del català, i després la gran virtut que tenen aquests llibres és que no busquen les diferències, sinó que busquen què tenim en comú, també els falsos amics, a vegades, no? En el cas del portuguès hi ha molts falsos amics, i tot això és una manera no només de conèixer la llengua, sinó com conèixer la cultura d'aquestes llengües, etc etc, i ens funcionen molt bé aquests llibres.
Molt bé. A la col·lecció d'assaigs també tens llibres d'anàlisi política. Entre ells hi ha un que també és dels que, almenys a les biblioteques, ha tingut més èxit i s'ha sortit més, i d'un tema que ara està molt de moda, que és l'Offer, l'estratègia de repressió contra l'independentisme català. I si ens pots parlar una mica del llibre i si realment l'èxit que hem vist a les biblioteques també s'ha reflectit amb les vendes.
L'èxit d'aquest llibre no són el nombre de llibres venuts, que també és altet, sinó que és a partir d'aquest llibre que el llegeixen tota una sèrie d'intel·lectuals catalans i comencen a parlar de l'Offer a les tertúlies de TV3. Va ser després d'aquest llibre. Això és històric, En comencen a parlar, de vegades fan referències, de vegades no. Nosaltres vam trigar un any, a que ens entrevistessin a TV3, tot i que feia un any que en parlaven, vull dir, coses curioses que passen. I al cap d'un temps en comencen a parlar a les tertúlies espanyoles. Al final en va acabar parlant el president espanyol socialista de l'Offer, i després fins i tot s'ho van copiar els del PP, no? Però l'origen som nosaltres, és el llibre del Damià del Clot, l'Offer, no? Per tant, és lògic. I ara, aquest any, hem publicat Colpisme, que és una altra part de la seva tesi, perquè això surt de la tesi doctoral del Damià del Clot.
Perquè, recordo, sí, ell és de l'àmbit del dret, diguéssim.
És dret, és professor de dret a la universitat. Bé, va ser alcalde de Vilassar, president del Consell Comarcal, ara ho ha deixat això, ja només fa classes a la universitat, bueno, només, no pare, perquè a més fa llibres de novel·la negra, és impressionant el que fa el Damià del Clot, però de la tesi n'ha anat traient, ha fet tres llibres, dos els hem publicat nosaltres. El primer, la veritat és que va trigar molt, i en canvi amb el colpisme d'ara passa al revés, no? Que només d'entrada ja ens l'han demanat molt, s'han fet moltes presentacions, etc. Clar, tot això forma part, doncs, de la defensa que jo he fet tota la meva vida del dret d'autodeterminació del poble català, i lògicament, doncs, també hi tenen entrada aquests llibres, que per mi són llibres més que ideològics, són científics, no? De les ciències socials.
Sí, sí. No, en el cas de l'Offer, és interessant, jo he llegit el llibre, també fa explicar també els casos d'Amèrica Llatina, que és, sí, com va començar a sorgir això de fer un cop d'estat tou a través de la llei. És molt interessant,
sí,
realment, el llibre.
No s'ho van inventar aquí, no. De fet, el nazisme ja, sí, és el nazisme l'origen de tot això.
En el cas de la ficció, Boliana, voleu apostar molt pel conte, que tu sempre dius que és la gran oblidat de les grans editorials. Sí. I si ens pots presentar algun dels reculls de contes que has publicat.
Sí, jo vaig sortir amb això, fent aquest discurs, i aleshores per coherència vam publicar un volum que es diu Passió pel conte, que us el recomano molt perquè hi ha 6 o 7 articles teòrics i després uns 40 contes exemplificant això, i vaig estar buscant doncs ajuntaments per poder fer un premi literari de contes, perquè n'hi ha pocs, i en canvi n'hi ha moltíssims de novel·la, de poesia n'hi ha molts, però de contes n'hi ha pocs. Ho vaig aconseguir posar-me d'acord amb l'Ajuntament de Terrassa i vam crear el Premi Ciutat de Terrassa Anna Murià de contes, no? Perquè l'Anna Murià és nascuda allà. I amb això doncs, vam fer llibres tan interessants com La vida elàstica, que veig que l'has portat aquí, i bé, n'han anat publicant, però clar, el que sí que ara sí, amb tota sinceritat d'editor, he de dir que és molt difícil vendre llibres de contes. Molt, està molt maltractat el conte, tot i que si féssim una reculada històrica i veiéssim als anys 20, tots els autors catalans publicaven contes. Vull dir, si avui, els últims 30 anys anem als Estats Units, la gent no publica novel·les fins que no ha publicat no sé quants contes. És la cosa més normal del món. Doncs aquí, al nostre país, és un gènere maltractat. I mira que és complicat fer un bon conte, etcètera, no? Però no... I clar, això s'ha traduït en que no té el favor del públic. Aleshores, nosaltres hem afluixat una mica, ho reconec públicament, hem afluixat en la publicació de reculls de contes per això. El premi doncs s'ha deixat de fer perquè l'Ajuntament no volia col·laborar suficientment, però bé, continuem enamorats del conte.
Seguim, si pots seguir intentant i que surti.
Per dir, per exemple, que això una de les coses que m'has demanat i no t'he contestat del tot, no sé, jo ja diria a llibres de la primera època de Boliana, L'ombra de les formigues, de l'Hivernal, de la Gemma Pellissa, Glopades de riu, etcètera, etcètera. I els podreu trobar a la web de Boliana, molts reculls de contes boníssims.
Ja, per anar acabant, ara et demanarem un favor. Primer, has de tancar els ulls. Bé, molt bé. Aquí tenim una selecció de llibres de Boliana. Vale? Ara has d'aixecar la mà, la deixes caure i el primer llibre que caigui a les teves mans ens exigeixes un paràgraf. Vinga, ja està.
Ui. Favarich, una novel·la de la Legenda Puig. Val, o sigui, obro la...
Obres a l'atzar, a l'atzar i ens exigeixes.
Era dimecres. De bon matí, la Sabina se n'anà a sa plaça dels Peix. Havia de comprar calamars, gambes i musclos per al restaurant. Li agradaven tant els mercats. Hauria estat hores mirant els formatges, les verdures, la fruita i tot aquell bé de Déu de productes que l'enamoraven. Una cosa tenia clara, no li agradava traginar tot el dia pel restaurant, però encarregar-se de comprar i omplir les neveres l'entusiasmava. Un parell de vegades a la setmana anava al mercat i seleccionava el gènere fresc.
Perfecte, moltes gràcies.
I sense ulleres, eh?
Que té més mèrit. No, està molt bé. No cal dir que la novel·la, òbviament, l'autora és mallorquina.
No,
no,
no és mallorquina. És nascuda a Badalona, la Elisenda Puig, això és, el llibre es diu Favarich, però com molts de nosaltres està enamorat de les illes, no? I fa que el conte passi al voltant del bar del far de Favarich.
I llavors els personatges parlen en mallorquí.
Parlen en mallorquí, el narrador no necessàriament, vull dir que és un català estàndard, però sí, i a més a més vam fer que ho revisessin gent de Menorca, etc.
I ara sí, ja per acabar, et farem el que és l'enquesta express del podcast. Jo ara et faré unes preguntes molt curtes i tu les has de contestar. Assaig o ficció?
Assaig, ficció.
Sociolingüística o política?
Sociolingüística.
Poesia o narrativa?
Buf. Narrativa.
Novel·la o conte?
Conte.
Ciència-ficció o gènere policíac?
Ciència-ficció.
Fins aquí l'episodi d'avui de Contrallum. Gràcies, Jordi, i molta sort amb els projectes de Boliana Edicions.
Gràcies a vosaltres, que feu una feina molt maca.
Gràcies. Com sempre, agraïm la col·laboració de l'Albert a la realització i l'edició i de la Clara i la Gemma a la locució. I recordar als oients que, a banda de les llibreries, podeu trobar els llibres de Bolian Edicions a les biblioteques de Barcelona. Fins al proper episodi de Contrallum, on posarem el focus en una altra petita editorial.